Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Jornada marcada per la crònica de successos. A Menorca, una dona de 70 anys ha resultat ferida greu per una explosió de gas en el seu habitatge. Ha estat aquesta matinada a Es Migjorn i ara la víctima roman ingressada a l'UCI de l'Hospital Matura Fila, però a les pròximes hores se podria ser traslladada a la Vall d'Hebron a causa de les cremades que pateix. La potent explosió ha destruït parcialment l'immoble i ha obligat a evacuar més d'una desena de persones de casa seva. Antònia Camps és la batllessa d'Es Migjorn.
Un vecí d'Es Migjorn, que passava per aquí, la va treure, sí. I, bueno, i tot el vecindari es va bolcar, no? Tothom amb pols d'aigua.
I hores abans, a Santa Ponça, Calvià, s'ha esfondrat part del menjador d'un hotel mentre hi sopaven els clients. Els fets es varen produir a nit, poc abans de les 9 al vespre, en un establiment de la cadena Zafiro. Quatre persones varen resultar ferides lleus. Els més de 500 hostes d'aquest hotel han hagut de ser reubicats en altres establiments de la companyia. Tot d'una, anem en directe a aquests dos punts informatius d'aquesta jornada. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 10 d'abril. Ho feim a Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Airbnb retira més de 8.000 anuncis de lloguer il·legal a Mallorca.
Així ho ha avançat avui el president del Consell Insular, Llorenç Galmés. La retirada d'aquests anuncis ha suposat l'eliminació de 40.000 places turístiques il·legals que s'oferien a l'illa en aquesta plataforma.
El curs que ve es posarà en marxa el nou batxillerat d'excel·lència.
El nou programa d'estudis arrencarà amb tres modalitats: ciència i tecnologia, humanitats i ciències socials i art plàstiques, imatge i disseny. Aquest pla d'estudis anirà dirigit als alumnes amb alt rendiment acadèmic a l'ESO i l'impartiran docents amb el Manco 5 anys d'experiència.
A Mallorca, la previsió del mal temps per diumenge obliga a suspendre la Diada de l'Àngel, que està prevista per diumenge al castell de Bellver. Anselm López, bon dia.
Bon dia. Aquest pancaritat organitzat per l'Ajuntament de Palma i per la Federació d'Associacions de Veïnats es trasllada d'aquí just un mes, dia 10 de maig, al Parc de la Mà de Palma.
A Menorca, el PSOE lamenta que no s'exclogui l'empresa Certio, que és l'actual concessionari del servei d'ITV, del nou contracte. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els socialistes critiquen que no se li impedeixi presentar-se una altra vegada tenint en compte el mal funcionament de les inspeccions des de fa anys. El Consell Executiu ha aprovat l'avantprojecte del nou contracte. És el primer pas per treure la nova concessió del servei, que recordem està en precari des del 2018 i amb mancances notables des de fa temps.
I a Eivissa, el Consell estudia la possibilitat de sancionar la caòtica posada en marxa de la nova contracta d'autobús. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Assumeixen que hi ha hagut errors i diuen que ja han demanat explicacions a l'empresa Alsa. També demanem la paciència als usuaris. Vigilaran que es compleixi el contracte i posaran tots els mitjans necessaris, segons s'expliquen.
I a l'exterior, avui pendents de l'inici de les incertes negociacions entre els Estats Units i l'Iran al Pakistan.
Teheran diu que no negociarà amb Washington si no hi ha treva al Líban després dels darrers atacs d'Israel. Netanyahu ha ordenat obrir negociacions directes amb Beirut, però Tel Aviv continua atacant.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. El Real Mallorca vol donar continuïtat a la seva reacció aquest diumenge a Son Moix. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia. Passa clau cap a la salvació davant del Rayo Vallecano a Son Moix amb la confiança de la victòria contra el Real Madrid i amb Edan Muriqi com a gran amenaça ofensiva. Però el Mallorca afronta aquest duel amb absències importants com Antonio Raillo, Mateo Josef i Martín Valiant, mentre Lucas Bergström es dubta en un partit clau per al futur immediat. Per la seva banda, el Rayo Vallecano arriba reforçat després del 3-0 davant l'AEK Atenes a Europa, però amb la possible baixa del porter Augusto Batalla i amb mals registres lluny de casa. I l'AUD Eivissa rep el Joventut de Torremolinos amb la necessitat de sumar per no complicar-se i amb l'ambició intacta de lluitar encara pel play-off d'ascens.
I ara és moment de saber quin temps ens espera a les portes del cap de setmana. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia, arribant al cap de setmana, i de moment ho feim amb un ambient de primavera avançada, ara mateix en temperatures molt suaus. Avui la màxima, valors màxims, tornaran a quedar en general entre els 25 i 28 graus. Més baixes arran de mà per la influència de la temperatura marítima encara fresca, i valors que poden superar aquests 28 de manera puntual a l'interior de les illes, sobretot en el cas de Mallorca. Continuarem amb el cel destapat, però amb aquesta en suspensió, que ja des de primera hora és present, cap a Eivissa i Formentera, també cap en el sud i oest de Mallorca, va avançant cap en el nord. I és que durant el cap de setmana aquesta serà una dels protagonistes meteorològics. Tant demà dissabte com diumenge tindrem pols en suspensió, demà dissabte el dia començaran núvols prims i s'anirà tapant. Cap vespre de cel tapat, sense pluja, temperatures encara suaus, fins i tot càlides al migdia demà dissabte, i per diumenge cel tapat, brusques en general febles. A partir de l'hora baixa sí que se reforçaran principalment a Mallorca. Entre el vent de component nord diumenge, bufarà moderat en cots forts, per tant, situació marítima alterada i davallada significativa de la temperatura. Ho anirem notant així com vagi passant la jornada.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Dues i sis minuts. Començam a Menorca. Una dona de 70 anys ha resultat ferida de gravetat en una explosió de gas butà aquesta matinada a Sa Migjorn Gran. Per causes que encara se'n desconeixen, s'ha produït una deflagració que ha provocat un incendi i desperfectes importants a l'immoble ubicat al carrer de Maria Auxiliadora. Axel Camarasa, conta'ns.
En arribar, els bombers han pogut rescatar la dona i l'han traslladada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Fira de Maó, on roman hores d'ara ingressada en estat greu per les ferides que pateix, bàsicament cremades. Sentim el cap de la policia local d'Es Migjorn Gran.
L'explosió va ser tan forta que molts de veïns van sentir l'explosió de molt en fora. Entonces, el veïnat va ser els primers que van venir a veure preocupant abans que havia passat. Inicialment, el veïnat va intentar emparar d'aigua, però no va ser possible trobar-lo, i ja quan va venir bomberos, pues, van poder apagar el foc. Inicialment creiem que hi havia dues viviendes que podien estar afectades, però avui matí s'ha fet la corresponent inspecció i ho veiem segur. Per tant, el veïnat podrà accedir quan acabem les feines en els seus domicilis.
Precisament van ser els veïns qui van localitzar la dona de 70 anys ferida i van procedir al seu rescat a l'espera que arribés la policia i també els serveis d'emergències, que la van traslladar al centre hospitalari. Antònia Camps és la batlessa d'Es Migjorn.
Un veí d'Es Migjorn que passava per aquí, la va treure, sí. I bueno, tot el vecindari es va bucar, no? Tothom amb pols d'aigua.
Es van desallotjar els dos edificis del costat per precaució i devers les 4 de la matinada, quan els bombers van aconseguir extingir l'incendi. Ara mateix, però, encara fan feina per enretirar la runa, refredar l'edifici i assegurar-ne l'estructura. Llorenç Bosch, que és el bomber del Parc de Ciutadella.
Una explosió gran que va tenir efectes a l'estructura, molt afectada estructural. L'única sort que hi ha hagut per les cases colindants no han quedat afectades, perquè hi havia les vigues que anaven en contra d'unes de les altres, i això ha fet que no hagi arrossegat les altres vivendes.
Quan acabin les feines, els veïns del costat ja podran retornar als seus domicilis. Mentrestant, però, les causes de l'accident encara s'investiguen.
Gràcies, Axel. I de Menorca a Mallorca, on l'hotel Zafiro Rei Don Jaime de Santa Ponça, Calvià, ha anunciat que rellotjarà tots els seus clients en altres establiments d'aquesta cadena per seguretat fins que se'n revisi tota l'estructura i s'arreglin els desperfectes. Això després que hi vespre passàs per ull part del terra del menjador i deixàs 4 persones ferides lleus. L'Ajuntament de Calvià ha demanat prudència i ha remarcat la seguretat de tots els hotels de l'illa. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
Bon dia. En total són 520 els clients que seran reallotjats a altres hotels de la cadena Zafiro Mallorca, els quals la direcció de l'hotel afectat, el Zafiro Rei Don Jaime de Santa Ponça, espera tenir reubicats, ha dit durant el migdia d'avui. Segons les primeres investigacions, tot apunta que la zona del menjador que es va esfondrar ahir ho va fer per un problema del forjat sanitari, que és antic i, a més, es podria haver deteriorat per la proximitat de la mà. Xisco Caimari és tècnic dels Bombers de Mallorca.
I hem decidit precintar tota la zona que el sistema constructiu sigui de forjat sanitari, per seguretat. Per tant, tota la planta baixa de l'hotel quedarà precintada pels turistes de l'hotel. Per tant, per part de la propietat de l'hotel, ha decidit tancar l'hotel i al migdia, en principi, quedarà desallotjat per les persones.
Entre el desconcert i la intranquil·litat, alguns clients explicaven avui com varen viure el moment en què el trespol es va esfondre.
I was in the dining area, and as I've walked over to go sit down in that area...
Era el menjador, i mentre anava cap a la cadira per asseure'm, vaig sentir cruixir. Pensava que era vidre, però sentia encara cruixir i molts de crits. Hi havia gent atrapada baix, a les taules. Vaig haver d'anar a ajudar algunes persones... I hi havia sang per tot.
And people were screaming, blood everywhere. And that was basically it.
We just heard this really loud crash noise.
Vàrem sentir un renou fort i crits forts d'infants. Vàrem pensar que era un atac terrorista. La gent va començar a córrer cap a la sortida i vaig dir, hem de sortir. Així que vàrem començar a moure'ns i la gent va començar amb crisis d'ansietat.
Started moving and then there was people having like panic attacks.
Idò, han d'explicar que els bombers i diversos tècnics municipals de l'Ajuntament de Calvià han presentat avui matí tota la planta baixa per seguretat. El Balla, que s'ha traslladat fins a aquest hotel, ha destacat que es tracta d'un incident lleu i ha fet una crida a la calma. És José Antonio Mengual.
Jo som el primer que ahir, quan va passar, pues, no estava tranquil i vaig venir a veure què passava, perquè els clients mateixos eren els primers que no volien quedar. Jo el que crec que hem de traslladar un missatge de tranquil·litat. Estem a Mallorca, tenim uns hotels de primera categoria totalment reformats i hem de fugir de qualsevol missatge alarmista.
Dilluns se'n revisarà l'estructura de l'hotel i la propietat en decidirà quan tornarà a obrir. Són les 2:12.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Obrim ara plana turística per destacar que Airbnb ha retirat més de 8.000 anuncis de lloguer turístic il·legal a Mallorca. És una xifra que equival a unes 40.000 places fora de normativa a l'illa.
Ho ha anunciat avui el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha destacat que aquesta retirada és gràcies a l'acord que la institució insular i la plataforma de lloguer vacacional varen signar.
Un acord històric amb una de les plataformes comercialitzadores més important del món, que avui els puc anunciar que ja ha suposat la retirada de més de 8.000 anuncis il·legals a Mallorca, el que representen més de 40.000 places il·legals que se venien oferint a la nostra terra.
Galmés ha posat en valor aquest resultat com una mostra de l'enduriment de la lluita contra l'oferta il·legal, que també s'ha reforçat amb un augment del nombre d'inspectors.
Declaracions de Galmés en una jornada sobre turisme, les quals, juntament amb la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, han presentat la posada en marxa de la nova plataforma intel·ligent de destinacions.
Es tracta d'una eina que pretén integrar dades reals i en temps real per tal de millorar la presa de decisions, anticipar problemes i planificar amb més precisió la gestió del destí. L'objectiu és corregir l'impacte del turisme sobre recursos com l'aigua, els residus o la mobilitat. Serà una eina per a les administracions, però també a l'abast de l'empresa privada.
I la secretària d'Estat de Turisme també ha valorat les conseqüències que podria tenir el conflicte de l'Orient Mitjà sobre el sector. Mentre ahir l'associació Exceltur apuntava que les Balears podrien convertir-se en una destinació refugi, Rosario Sánchez avui s'ha mostrat més prudent.
Parla d'estabilitat de les reserves turístiques dins un clima d'incertesa, però apunta Sánchez que si el conflicte s'allarga tindrà segur una afectació negativa en el sector.
Una guerra no pot afavorir a ningú. I, per tant, també està a l'horitzó un increment dels preus i un increment dels preus del combustible que encaresquin també la mobilitat. Per tant, aquesta guerra pel sector turístic, a mesura que se vagi allargant, té conseqüències dolentes pel nostre sector.
I seguim parlant de turisme perquè la gastronomia de luxe està en auge i Eivissa s'està convertit en una destinació gastronòmica de primer nivell. Aquest estiu l'illa estrenarà nous conceptes a través de xefs d'estrella Michelin com David Muñoz, Dani García i Ramon Freixa. Ens ho conta Ana Fernández.
David Muñoz, amb 3 estrelles Michelin, visitava fa unes setmanes el seu nou local a Eivissa. Amb l'obertura de Street Show, un complex de luxe platja d'en Bossa, farà un dels seus somnis realitat. Qui també torna a l'illa és el xef Dani García, amb Lenya, un paradís de luxe per als amants de la carn, un espai que també estarà ubicat a Platja d'en Bossa, una zona que ja es comença a conèixer com a la milla d'or gastronòmica. Sentim a Juan Suárez, director de Relacions Institucionals de l'Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera.
Hay muchos puntos en Eivissa que podríamos llamar millas o kilómetro de oro gastronómico, afortunadamente. Y va a más.
Un altre enamorat de les pitiuses és el xef Ramon Freixa, que també ha anunciat el seu pròxim desafiament gastronòmic a Eivissa. Mentre arriba el moment, els reconeguts cuiners estan formant el seu equip i buscant talents per incorporar els seus projectes.
Són les 2:16.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la banda a teatreprincipalinca.com.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. El primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el nou batxillerat d'excel·lència se posarà en marxa el curs que ve i ho farà amb 3 modalitats, que seran ciència i tecnologia, humanitats i ciències socials i arts plàstiques, imatge i disseny. El Consell de Govern ha aprovat avui el decret que el regula.
Segons ha explicat el portaveu del govern, Antoni Costa, el programa anirà dirigit a alumnes amb alt rendiment acadèmic a l'ESO i l'impartiran docents amb el manco 5 anys d'experiència. El nou model aposta per fomentar la investigació, el pensament crític i el treball autònom amb un nivell d'exigència més elevat que el batxillerat ordinari.
Es tracta d'una nova oferta destinada a l'alumnat amb un rendiment acadèmic excel·lent al llarg de l'educació secundària obligatòria que desitja cursar, per tant és voluntari, l'etapa de batxillerat amb un nivell superior d'exigència.
D'altra banda, Costa també ha advertit avui que l'executiu tornarà als tribunals si a Madrid aprova de nou la pròrroga pel repartiment de menors migrants entre comunitats autònomes.
El portaveu de l'executiu ha reiterat que les Balears mantindran una posició frontal a qualsevol mesura que considerin una imposició. En aquest sentit, Costa ha assegurat que no accepten ni les 406 places inicials ni una possible ampliació fins a 434.
Estem fent esforços immensos, que l'arribada de pasteres continua, que el govern d'Espanya no fa res per evitar que les pasteres continuïn arribant. Aquests dies mateix ho hem vist a les costes de Formentera. Per cert, les costes de Formentera, una illa que està suportant una pressió migratòria mai vista a la història.
Tot i admetre que alguns recursos no han prosperat, Costa ha defensat que el govern continuarà defensant el que considera una posició justa i reclamada per la ciutadania.
Més qüestions. Dimarts que ve, dia 14 d'abril, 40 municipis de Mallorca commemoraran la proclamació de la Segona República Espanyola. Serà amb actes efectius que impulsa l'Associació Memòria de Mallorca.
Els actes tindran en comú el manifest, però seran d'allò més diversos. A Palma, per exemple, S'inclourà una lectura dramatitzada de textos periodístics de l'època sobre la proclamació de la República. L'acte central de ciutat està convocat a les 7 del capvespre a la plaça de l'Olivar i no compta amb cap suport institucional, realitat que contrasta amb la d'alguns municipis sense presència de l'extrema dreta als governs municipals. Miquel Rosselló, portaveu de la plataforma.
Un poc la filosofia de la plataforma és molt descentralitzada i, bueno, enguany tenim la satisfacció que han superat els 40 llocs, llavors se celebraran o sopars, o actes, o distintes activitats per el 14 d'abril. I nosaltres seguirem celebrant la Palma.
La també portaveu de l'entitat, Maria Antònia Oliver, lamenta que la presentació d'aquests actes hagi coincidit amb la publicació al BOIB de la derogació de la llei de memòria aprovada per PP i Vox.
No ha de ser una qüestió d'ideologia política, perquè és una qüestió que va en les persones, en ses dret, és un dret, no és un dret humà. Realment el que ens estem donant compte és que hi ha una ideologia política que no la vol de cap manera, la memòria, de fer la deroga, no? I això és molt trist. És dolorós un estat democràtic o un estat de dret que passi això, no? Que deroguin drets humans.
I a Menorca, el PSOE lamenta que no s'exclogui l'empresa Certio, l'actual concessionari del servei d'ITV, del nou concurs que prepara la institució insular. Axel Camarasa.
Els socialistes critiquen que no se li impedeixi presentar-se una altra vegada tenint en compte el mal funcionament de les inspeccions des de fa anys. El Consell Executiu ha aprovat l'avantprojecte del nou contracte. És la primera passa per treure la nova concessió del servei que, recordem, està en precari des del 2018 i amb mancances notables des de fa temps. Eduard Ropsi és conseller socialista.
Recordar que l'expedient ha estat aturat 20 mesos i que el mateix conseller Delgado ha firmat amb el seu nom 3 pròrrogues consecutives d'un servei que no funcionava. Que no funcionava i que a dia d'avui tampoc funcionava. Sorprèn també per això que no s'hagi previst cap mecanisme per excloure Certio d'aquesta nova licitació. Què farem? Què farem si torna a guanyar Certio, que està clar que no pot fer front en els compromisos que ha assumit?
Una de les novetats del nou contracte de la ITV és que es licitaran 2 lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Maó. Això pot suposar que 2 empreses diferents gestionin la ITV a l'illa. No està previst externalitzar el servei, tal com permet la llei de simplificació administrativa. A més, s'afegeix que una unitat mòbil serà compartida entre totes dues estacions. Actualment, el servei acumula queixes i deficiències, la qual cosa comporta que milers de vehicles circulin sense la inspecció en vigor. El Consell de Menorca ha fet un ultimàtum a l'empresa concessionària, a Certio, i la setmana que ve conclou el termini per normalitzar el servei. En cas contrari, assegura que imposarà sancions de fins a 3.000 euros al dia.
Dues i 22 minuts, sense data d'inici per al trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca que havia de començar aquest mes. El conseller eivissenc assegura, però, que és qüestió de setmanes i que es farà amb totes les garanties. Helena Gregori.
El trasllat de residus des d'Eivissa a Mallorca hauria de començar aquest mes d'abril, però els tràmits administratius encara no han conclòs. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, recorda que no tardarà gaire.
Abans de temporada. Estan parlant de setmanes, no estan parlant de mesos.
I pel que fa a les declaracions d'ahir de Pedro Bestar, conseller de Medi Ambient de Mallorca, que deixava la porta oberta a paralitzar aquest trasllat.
Si hi ha una suturació a una cosa no anar bé, serà el Consell de Mallorca qui ho aturarà. No serà ni el govern ni el Consell d'Eivissa. Només faltaria que dintre nostre vull comandar l'altre.
Vicent Marí ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Evidentment, el Consell de Mallorca no permetria que traslladéssim residus de qualsevol manera. Per això dic que el trasllat es té que fer en les millors condicions i que no generi molèsties. I això és un compromís que tenim assumit des d'Eivissa i ho volem fer bé, i ho volem fer amb totes les garanties. Per això es posa en marxa aquest pla pilot, que serà progressiu, de menys quantitat a més.
Maria assenyala que aquest trasllat és tan bo per a Eivissa com per a Mallorca, ja que permetrà baixar la tarifa de residus.
I avui ens feim ressò del darrer informe de Greenpeace que alerta que molts de municipis de les Balears tenen l'aigua de consum contaminada per nitrats. No es pot beure ni cuinar amb l'aigua del grifó a pobles com Sa Pobla, Manacor, Felanitx, Santanyí, Vilafranca, Petra o Ariany, ni tampoc a Ciutadella ni a Maó. En tots aquests punts de Mallorca i Menorca, la concentració de nitrats perjudicials per a la salut supera el límit legal actual de 50 mil·ligrams per litre.
També en vermell, entre els 30 i els 50 mil·ligrams per litre, figuren municipis com Marratxí, Llucmajor, Inca o Ses Salines, a Menorca, Alaior i Sant Lluís. A Eivissa i Formentera, per contra, presenten els nivells més acceptables de nitrats. Després d'una revisió exhaustiva de les darreres evidències científiques, s'ha conclòs que l'actual límit legal de nitrats en l'aigua de consum humà, 50 mil·ligrams per litre, és obsolet. Els experts avisen que ja no serveix per protegir-nos davant les malalties que pot generar l'exposició a aquesta substància, com ara el càncer colorectal. Per aquest motiu, recomanen reduir fins a 9 vegades aquest límit, és a dir, a tan sols 6 mil·ligrams per litre. Luis Ferrerim és el responsable de ramaderia de Greenpeace.
Y si miramos con ese prisma, vemos que el 84% de los municipios donde se emiten los nitratos están superando ese límite de 6 miligramos.
La contaminació per nitrats a l'aigua està provocada sobretot per l'ús massiu de fertilitzants sintètics que s'empren a l'agricultura intensiva i a les macrogranges ramaderes.
I torna a Formentera el curs de frita enguany, però el producte protagonista serà la sípia i no el pop, com a edicions anteriors. Els pescadors i les peixateries asseguren que no ha estat un bon any per a la captura del pop per mort dels múltiples temporals dels darrers mesos. Ens ho conta Regina Mayans.
260 quilos de sèpia local protagonitzaran demà la tercera edició del concurs de frita de Formentera. Lídia Álvarez és la gerent de la PIMEF.
Este tercer año vamos a hacer la de sèpia. El año pasado era de pulpo, pero este año no ha habido pulpo suficiente a la hora de la pesca.
Un esdeveniment que busca posar en valor el producte de proximitat. De fet, tota la sèpia s'ha d'adquirir a les peixateries de Formentera i això suposa un augment considerable de les vendes. Sentim a Joan Costa de la peixateria Nuestra Senyora del Carmen.
Que ens ajuda a treure la quantitat que hi ha i també ens suposa pues, que la gent conega i es promocioni una miqueta el peix d'aquí. Per el concurs, nosaltres hem venut uns 120 quilos.
Demà un total de 13 equips competiran per elaborar la millor frita de sèpia i emportar-se fins a 800 euros de premi. Xico Ferrer participa amb la Pima de Cases Monges.
Bueno, primer passar-ho bé i llavors, bueno, si ens donen algun premi, encara millor.
La plaça d'Europa d'Espujols acollirà demà a partir de les 9 del matí aquest esdeveniment on s'apreveuen més d'un miler de tapes de frita de sèpia que es vendran al preu popular d'un euro.
2:27, l'Iran diu que no negociarà amb els Estats Units i el Pakistan si no hi ha treva al Líban. Segons mitjans iranians, les negociacions, que havien de començar aquest dissabte a Islamabad, continuaran suspeses si Israel no atura els seus atacs.
Els mateixos mitjans asseguren que l'equip negociador encara no s'ha desplaçat a la capital pakistanesa. Recordem que l'Iran i els Estats Units van acordar dimecres un alto el foc de dues setmanes en què negociarien el final d'una guerra que va començar dia 28 de febrer. Però hores després de l'acord, Israel va llançar una dura ofensiva contra el Líban que va causar en aquell moment més de 300 morts. L'Iran insisteix que el Líban forma part de la treva, mentre que els Estats Units han negat que en formi part d'aquest acord. Amb tot, segueix en peu l'anunci que Israel i el país àrab mantindran negociacions a Washington la setmana que ve.
I aquí a l'Estat continua la polèmica per les paraules de la portaveu parlamentària del PP al Congrés, que ahir va fer befa quan se li va qüestionar per la retenció d'un militar espanyol per part de l'exèrcit israelià quan participava al Líban en una operació de pau de l'ONU. Esther Muñoz va treure ferro a aquest incident assegurant que a ella la Guàrdia Civil l'havia retingut durant més estona. Avui, el govern de Pedro Sánchez demana al PP que es disculpi per un comentari que diuen, com a mínim, desafortunat, mentre que des d'aquesta formació, des del PP, no volen entrar en més polèmiques.
El més dur ha estat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, qui no només lamenta les paraules de Muñoz, sinó l'actitud del seu partit, que de moment no l'ha desautoritzada. Ho ha fet en la Comissió d'Afers Exteriors al Senat.
Usted debería, en este mismo momento, pedir perdón, ya que su portavoz nacional, nada más y nada menos que su portavoz nacional, sigue a estas horas sin disculparse ante ese soldado, su familia y los 600 soldados españoles en Líbano y sus familias. Y, por cierto, también me gustaría saber por qué infracción retuvieron en un control durante más de una hora su portavoz nacional, que dice que ha estado retenida más de una hora.
El PP no valora el comentari. El secretari d'Organització, Miguel Tellado, dona el suport al soldat afectat.
Todo el mundo ha entendido perfectamente lo que la portavoz quería trasladar y, por lo tanto, vaya por delante todo nuestro respeto a las fuerzas armadas de nuestro país, y creo que eso es perfectamente compatible con esa expresión que ha utilizado Esther Muñoz.
Així arribàvem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca.
Bon dia, són les 2:30. Després d'una setmana esplèndida, amb sol i temperatures elevades, aquest cap de setmana s'espera un canvi de temps a Mallorca, i això ja ha tingut efectes, perquè avui l'Ajuntament de Palma i la Federació d'Associacions de Veïnats han anunciat la suspensió del diumenge de l'Àngel. Tot d'una ho ampliam en aquests 15 minuts dedicats a les notícies de proximitat de Mallorca. Abans, repassant titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Els cellers de Mallorca aposten per augmentar la seva quota de mercat dins del mateix mercat illenc.
La tendència internacional de reducció en el consum de vi genera més competència en el sector i fa més difícil l'exportació.
El pla de l'Ajuntament de Sa Pobla ha reprovat la gerència de l'empresa exportadora de patates Esplet.
Una moció aprovada per majoria considera que la gestió ha estat deficient i poc transparent.
Els ajuntaments demanen agilitzar i facilitar els permisos per instal·lar càmeres de seguretat.
D'aquesta manera volen vigilar actituds incíviques, com ara l'abocament d'enderrocs als camins de fora vila, que suposen una despesa molt important per a alguns consistoris.
I ara actualitzem com se circula en aquesta hora les carreteres de Mallorca. Direcció General de Trànsit, Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos algo de retención en la autopista de Inca, en lo que es la llegada a Palma, en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura también encontramos retención, sobre todo en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de Sonrapiña hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Gràcies, en Facundo Tenaglia. El control tècnic són les 2:32.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La previsió de mal temps ha obligat a suspendre la celebració aquest cap de setmana de la Diada de l'Àngel al Castell de Bellva. Aquest pancaritat, organitzat per l'Ajuntament de Palma i per la Federació d'Associacions de Veïnats, es trasllada a d'aquí just un mes, dia 10 de maig, al Parc de la Mà de Palma.
La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma, Maribel Alcázar, explica que des d'un primer moment ja s'ha estat a l'aguait de possibles inclemències meteorològiques i, finalment, la previsió de pluja, però sobretot de vent, ha fet prendre aquesta decisió.
No només de pluja, que no és que sigui, no se preveu una pluja massa intensa, si en fang, però ens preocupava sobretot un aspecte del vent. El vent, que al castell sempre s'amplifica i resulta ser molt més fort, i pot generar situacions de perill, perquè les carpes, no seria la primera vegada que hem vist volar una carpa, en els perills que tot això suposa, i hem optat per ser prudents.
Altres vegades que s'ha produït aquesta circumstància s'ha optat per anul·lar la Diada de l'Àngel, però enguany han preferit ajornar-la a dia 10 de maig amb un canvi de data, però també d'ubicació.
Hem anat al Parc de Sarriera, és a dir, l'Àngel Custodi visitarà la ciutat i davallarà del castell per visitar la ciutat, per facilitar l'accessibilitat de la gent, tenint en compte que això de pujar al castell està com a molt assumit perquè és després de Pasqua, i com que hem canviat la data, pues, perquè quedi com a més proper i més accessible, bueno, anirem al Parc de la Riera.
Hem de recordar que l'AEMET preveu un canvi de temps per diumenge, després de dies de sol, amb possibles avisos grocs per mala mà arreu de la costa de l'illa. També l'Ajuntament de Santa Maria ha anunciat que se suspèn el Pancaritat que s'havia de fer al municipi el diumenge de l'Àngel al Pinar de Sant Lleut.
I 117 conductors han superat el darrer examen de l'Ajuntament de Palma per obtenir el carnet de taxi al municipi. En total, gairebé 300 persones es van presentar a la convocatòria celebrada al febrer i prop del 40% ha aprovat.
L'examen es fa dues vegades a l'any, al febrer i al novembre. Per participar en les proves, els aspirants han de disposar del permís de conducció de classe B o superior, amb un mínim d'un any d'antiguitat, acreditar el coneixement de la llengua catalana i presentar certificats d'absència d'antecedents penals i de delictes de naturalesa sexual.
Els operaris de Maia l'any passat van desbrossar prop de 2,6 milions de metres lineals d'herbes i matolls a Palma. Una intervenció, ha dit el tinent de Balla, Llorenç Boussà, que suposa un increment d'un 80% respecte a anys anteriors i que s'emmarca dins el pla de neteja que du a terme l'Ajuntament.
Per primera vegada, el que s'ha fet també és desbrossar zones tancades, com puguin ser els espais d'oci caní, aparcaments, que això té una superfície de més de 300.000 metres quadrats. Per tant, aquesta és la directriu que des de Maia de Ciutat de Palma volem dur a terme per, com bé deia, tenir una ciutat molt més neta.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Els cellers de Mallorca aposten per augmentar la seva quota de mercat dins el mateix mercat illenc davant la tendència internacional de reducció en el consum de vi. Aquests canvis de tendència generen més competència i fan més difícil l'exportació. Un dels objectius, per tant, és promocionar el producte local entre mallorquins, però també turistes, amb actes com el que organitza aquest cap de setmana Vi de la Terra Mallorca a Sarracó.
En el cas d'aquesta indicació geogràfica protegida, el consum s'ha estabilitzat darrerament, sobretot gràcies a la presència del vi de Mallorca dins de les mateixes illes. Segons el president de Vi de la Terra de Mallorca, les oportunitats de creixement es donen vinculades al turisme.
I en les possibilitats que tenim, que això és una realitat, possibilitat que tenim com ser no turisme, la venda directa en els propis cellers, la millora de la presència dels nostres vins a la restauració, a l'hostaleria i en el comerç minorista, i aquí tenim tota una sèrie d'eines que hem de potenciar.
Per entendre'ns, en aquest mercat són presents en esdeveniments com el d'aquest cap de setmana el Raïm Wine Fest, a la seva 14a edició. Tornem a escoltar Mateu Morro, president del Vi de la Terra de Mallorca.
Acosta els nostres vins, però també altres productes de qualitat i producte local, i ho mescla amb música, amb activitats, amb festa, amb la finalitat d'aconseguir un ambient agradable on poden entrar en contacte amb la realitat dels nostres cellers i la producció de vins que fan.
Serà demà hora baixa a partir de les 4 i fins a la nit i hi haurà busos gratuïts que connectaran Andratx amb Sarracó per a tothom que s'hi vulgui acostar.
I continuem parlant del sector primari perquè el ple de l'Ajuntament de Sa Pobla ha reprovat la gerència de l'empresa exportadora de patates Esplet que va tancar el passat dia 26 de març. La moció, aprovada per majoria, considera que la gestió ha estat dolenta i poc transparent.
L'ha defensat Francesca Mir, regidora del Partit Socialista, que també ha dit que el govern hauria de vetllar perquè el procés de liquidació compleixi amb les obligacions legals.
No es poden escudar en que és una empresa privada
quan ha rebut milions d'euros en subvencions públiques al llarg de 3 dècades. L'administració té l'obligació moral i legal de vetllar pel retorn social d'aquestes inversions.
Maria Magdalena de la Fuente, dels Independents per Sa Pobla, ha defensat el seu vot favorable i ha lamentat les implicacions del tancament pels treballadors.
L'empresa ha aplicat un ERE als seus de nous treballadors després del tancament i aquests han cobrat el finiquito, però a dia d'avui no han rebut les indemnitzacions per acomiadament amb un argumentari de falta de liquidesa.
La regidora popular Vanessa Cabanellas ha recordat que es tracta d'una empresa privada i que, per tant, l'administració hi pot fer poca cosa.
Que quan una empresa ja no és rentable, m'agradi més o menys o tingui més història o menys història, pues al final se pren la decisió que segur que cap dels 38 socis que la van apoyar al final els agrada malament l'apoyassen.
Vial Palleres, de més, també ha donat suport, tot i que ha lamentat que no hagi prosperat la seva moció per demanar la dimissió del director general d'Agricultura.
Compartim que fa falta més transparència, que cal vetllar pel procés i que s'han de protegir els interessos de la pagesia poblera. Probablement, ja ho han fet, nosaltres aniríem més enllà i demanaríem responsabilitat polítiques directes, però aquest ple així no ho ha considerat.
El PI també ha votat a favor de la reprovació de la gerència de Sesplat.
També a Sa Pobla hem sabut que una fractura en una de les dues bombes de la potabilitzadora és la causant de l'avaria a la xarxa d'aigua municipal. L'Ajuntament ha difós un banc de baldia en què avisa que l'aigua no és apta per al consum humà, per tant no es pot beure. Toni Caldés és regidor de Manteniment i Serveis.
Entonces hem hagut d'aturar aquesta línia. Directament després tenim els valors de nitrats que superen els valors recomanats i ens hem vist l'obligació de comunicar a la població que de moment l'aigua no és potable fins que se repari aquesta línia.
Diversos ajuntaments demanen agilitzar i facilitar els permisos per instal·lar càmeres de seguretat. D'aquesta manera volen vigilar actituds incíviques, com ara l'abocament d'enderrocs als camins de fora vila, que suposen una despesa molt important per a alguns consistoris. Aquesta setmana n'hem conegut un exemple, Santa Maria del Camí. Segons l'Ajuntament, és un fet molt habitual i sol ser complicat identificar-ne l'autor.
En aquest cas, la policia local sí que el va identificar, el va la Colau Canyelles explica que l'abocament es va localitzar ben enmig del camí del passatemps.
Cada setmana gairebé trobam un abocament. Aquest és espectacular perquè el camió, segons que qualcú degué incordiar o se va assustar i va donar volquete i va deixar tota la càrrega gairebé enmig del camí. Així com el camió se n'anava, encara estava abocant. Llavors nosaltres li vam anar a la policia i vam trobar documentació de sobre. I ja m'han posat en contacte amb la documentació i començava a ser expedient pertinent.
Canyelles lamenta que no els autoritzin a posar càmeres de seguretat per vigilar aquesta classe d'actituds. Fans de delegació del govern, però, han explicat a IBET Ràdio que la darrera petició formal feta per l'Ajuntament de Santa Maria va ser el 2021 per la instal·lació d'una càmera de control de trànsit i que en aquell cas se li va respondre que no era competència de delegació autoritzar-ne o no la seva instal·lació.
Sí, com sigui, Jaume Ferriol, president de la FELIP, la Federació d'Entitats Locals, sosté també que molts de municipis han expressat el seu interès per instal·lar aquests dispositius, però que sovint el problema és el temps que han d'esperar per rebre una resposta.
És delegació de govern mitjançant la comissió de videovigilància qui ha d'autoritzar el muntatge d'aquestes càmeres. Aquesta comissió s'havia de reunir abans de Nadal, no se va reunir i ara estem esperant, jo suposo que en aquestes setmanes properes se podrà reunir.
I parlant d'actituds incíviques, la policia local de Palma investiga un motorista de 64 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol i per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. Els agents el van localitzar a la plaça del Fortí conduint de manera erràtica i fent zigzagues.
Quan el van aturar per fer-li el control d'alcoholèmia, en una primera prova va quadriplicar la taxa permesa. Posteriorment, quan li van sol·licitar una segona prova per confirmar-ne l'estat d'embriaguesa, va abandonar el lloc i va dir que necessitava anar al bany de manera urgent, moment en el qual es va dirigir a un bar pròxim.
I també vos explicam que aquest cap de setmana Cala Ratjada acull una recollida solitària per orfenats i hospitals d'Ucraïna. Demanen donacions de material escolar, bolquers, biberons i xumets, també tovalloles d'infant i juguetes. Aprofitaran el mercat d'oportunitats i de segona mà del nucli costaner per instal·lar-hi aquest punt a la plaça dels Pins.
És un cas de col·laboració entre entitats de diferents punts de Mallorca, cerquen material per a la recollida que fan Inca Mallorca Solidària i Amar Ucraïna. Però aquest punt de recollida concret l'organitza Web Alaró i participa també donant material solidari Protecció Civil de Capdepera. Joan Coll és president de Web Alaró.
Nosaltres el que fem és col·laborar amb Inca Mallorca Solidari en la recollida, perquè ells són els que, evidentment, ho gestionaran, ho faran tot i tal. Nosaltres som una associació que ajudem associacions, persones en general. I quan volvam entrar que feien aquesta recollida, van dir, bueno, per nosaltres ens encarregam de cap de pe, que al final així que fam diferents àrees de la nostra illa.
La recollida de material serà diumenge a partir de les 9 del matí fins a la 1.
Per cert, que l'Ajuntament de Valldemossa ha informat que s'ha instal·lat un nou desfibrillador al municipi, concretament davant la façana de la Biblioteca Municipal. Així arribarem a les 2:45, tot d'un als esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva a IB3 en ràdio. El Reial Mallorca vol donar continuïtat a la seva reacció aquest diumenge a Somoix. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia. Després del cop d'efecte davant el Real Madrid i una setmana fora del descens, els mallorquinistes reben el Rayo Vallecano amb l'objectiu clar de fer una passa més cap a la permanència. Somoix s'ha convertit en el gran aliat des de Martín de Michelis i una nova victòria consolidaria les bones sensacions de l'equip en aquest tram final. A més, hi ha un nom propi que torna a apuntar al protagonisme, és Vedan Muriqi. El Kosovà té una relació especial amb el Rayo, amb 7 gols en 8 partits i amb l'afegit que sempre ha vist porteria Somoix davant els madrilenys. El rival, per la seva banda, arriba amb dubtes, lluny de casa, ja que no guanya com a visitant des del mes d'octubre. Pel que fa a les baixes, el Mallorca no podrà comptar amb Antonio Raillo, encara recuperant-se de la seva operació al turmell, i es perdrà tota la temporada, ni amb Mateo Joseph, que diu adeu a la temporada per lesió. Tampoc hi serà Martin Valien, sancionat per acumulació de targetes. A més, Jan Sales continua en procés de recuperació, mentre que Lucas Bergström es dubta després d'entrenar-se al marge per molèsties. Amb tot, una oportunitat immillorable perquè el Mallorca continuï fent de Somoix el camí cap a la salvació. Escoltàvem els futbolistes vermells Leo Román i Manu Morlanes.
Ahora todas nuestras energías tienen que estar ya pensando en el Rayo. Ya lo que ha pasado anteriormente ya no sirve y ganar al Real Madrid no nos va a hacer ganar al Rayo.
Nosotros en nuestras cabezas ahora mismo solo tenemos por delante pues afrontar las 8 finales que nos quedan. Que bueno, estamos por el camino correcto sabiendo que esto no acaba aquí y que tenemos que seguir.
Pel que fa al pròxim rival del Real Mallorca, el Rayo Vallecano va fer un cop damunt la taula a Europa. Els madrilenys es van imposar ahir vespre per 3-0 a l'AEK d'Atenes en el partit d'anada dels quarts de final de la Conference League. I deixen així l'eliminatòria molt encarrilada abans de la tornada a Grècia. L'única mala notícia del duel per Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, és la lesió d'Augusto Batalla. Tot apunta que el porter argentí no podrà jugar a Somoix. A la finalització del duel d'ahir, l'entrenador del Rayo se va a referir al partido de diumenge contra el Mallorca.
Bueno, me conocen muy bien, saben que tienen ahora unas horas, no, tampoco les he puesto límite, ellos lo saben. Estamos jugándonos el objetivo principal de la temporada, que es sobrevivir y permanecer en primera división. Es momento de alegría, es momento de darnos abrazos, es momento de sonreír, pero mañana ya es momento de pensar en Mallorca. Porque el fútbol tiene esto bueno, que hoy algunos lo verán como algo negativo, que enseguida que sales de una tienes otra oportunidad y debes afrontarla igual que el partido de hoy.
Més futbol, la selecció espanyola femenina ja posa el focus en la gran cita de dimarts.
Efectivament, el combinat estatal visitarà Wembley per mesurar-se amb la selecció d'Anglaterra femenina de futbol, en la que serà el compromís més exigent fins ara dins el camí cap al Mundial 2027, nova sessió d'entrenament a la ciutat de futbol de Las Rozas, amb accent balear, amb la presència de Cata Coll, Mariona Caldentei, Patri Guijarro i Lucía Corrales. La futbolista Olga Carmona assegura que el de dimarts és un partit especial.
Yo creo que sentimiento de revancha no, pero evidentemente creo que somos dos grandes selecciones que nos tenemos mucho respeto además, nos hemos jugado cosas muy importantes y evidentemente queremos ganar allí, ganar también la vuelta en España que ya se verá, pero lo primero es ese partido en Wembley que para nosotras es crucial para nuestra clasificación.
I a la primera federació, l'UdiBiS afronta aquest diumenge un nou compromís de Lliga amb l'objectiu de continuar sumant.
El conjunt eivissenc que rep a les 12 del migdia el Joventut de Torremolinos en el partit corresponent a la jornada 32. El de Camises encara en el duel amb la intenció de no complicar-se més la vida a la classificació. L'entrenador del conjunt eivissenc, Miguel Álvarez, ha assegurat que el seu equip encara lluitarà per ficar-se en el play-off descens. Queden 21 punts en joc.
¿Por qué no? Claro que creemos en ellos, pero hay que demostrarlo. O sea, es que es muy bonito que yo diga, sí, yo creo, vamos a ganar. No, hay que hacerlo. Claro, que yo crea que está muy bien, pero hay que competir los partidos, hay que ganar. Y es que ganar los 7 partidos, ya, pero hay que ganar el primero. O sea, ¿qué crees que diga que sí? Para que quede bien, para que todo. Claro que creo en ellos, y los jugadores también. Pero no decirlo, hacerlo. Esto va de hacerlo, esto va de ganar. No va de decir, va de hacer.
També ha assegurat que el seu equip ha de competir contra el Torremolinos.
Pero sí que es verdad que pues, algunas cosas cambiarán y nos tendremos que adaptar, pero lo más importante es que nosotros compitamos bien en este partido, tengamos la capacidad de entender que esas dos semanas para nosotros y empezando por el Torremolinos son muy importantes y competirla independientemente del que venga a un nivel como lo habíamos hecho contra equipos que han venido aquí muy potentes y hemos sabido que competirle bien y es lo que necesitamos para esta semana.
I a la segona federació també arriba una nova jornada amb protagonisme per als equips balears.
Diumenge disputa la jornada 31 amb 4 partits en què hi haurà molt en joc. A les 11:30 el Barbastro rep el Porreres. Ja al migdia, a les 12, l'Atleti Balears s'enfronta a l'Andratx, un nou derbi balear amb dos equips que necessiten sumar per assolir objectius ben diferents. El conjunt d'Andritxol per no descendir i els blanquiblaus per acabar el mes a dalt possible. La classificació de Luis Blanco necessiten guanyar, necessiten la victòria, necessiten els 3 punts. És l'entrenador de l'Atleti Balears.
Claro que l'Andratx està en una situació donde tiene una necessitat imperiosa de sumar puntos. Al final, si le ponemos el añadido también que es un derbi, pues va a ser un partido súper exigente y bonito de ver. Está claro que nos esperamos al mejor Andratx, que es un equipo que siempre pone las cosas difíciles, así que con todos los sentidos puestos en el partido del domingo.
El Poblense també jugarà diumenge a les 12 contra el Torrent i a la mateixa hora el Reus Esportiu juga contra la Societat Esportiva Eivissa. Una jornada clau en aquest tram final de temporada amb els equips lluitant per assolir els seus objectius i que la podreu viure aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio.
I en voleibol, el Connecta Balear-Manacor arriba al moment clau de la temporada en plena forma.
Després de conquerir la Copa el mes passat i tancar la Lliga regular entre els 4 millors, el conjunt dirigit per Alexis González encata demà els play-offs pel títol. El rival serà el Cisneros de la Laguna en una eliminatòria que els manacorins s'afronten amb confiança després d'haver superat els canaris en els dos enfrontaments de la fase regular. A més, el factor pista juga a favor del Manacor, que tindrà l'oportunitat de decidir l'eliminatòria davant la seva afició. Amb tot, l'ambició és màxima dins el vestidor, amb l'objectiu clar de lluitar pel títol fins al final. És Alexis González, entrenador del conjunt balear, en declaracions de IV3 Ràdio.
Sí, ahora arranca un campeonato aparte. Yo creo que la serie va a ser muy igualada, pero nada, con el objetivo firme nuestro de llegar lo más alto posible e intentar ganar la liga, ¿no? Uh-huh. Es el sueño que tenemos nosotros.
També ha parlat del play-off Marc Alomà, jugador de l'equip manacorí.
No mos posen límits, estem en la confiança de que podem arribar a guanyar la Lliga i això intentarem.
Per la seva banda, la Barca de Menorca ja treballa en la planificació de la pròxima temporada. El club ha anunciat la renovació de la seva col·locadora i capitana Ivonne Martínez. La internacional mexicana de 29 anys complirà així la seva cinquena temporada a Ciutadella. Ivonne se suma a la continuïtat de la central Marcela Amaral i el retorn de l'oposada Jimena Fernández Galloso en un projecte que comença a agafar forma de cara al nou curs.
I en tennis, el Masters de Monte Carlo, Carlos Alcaraz continua avançant en pas ferm.
Així és, el tenista murcià es va classificar ahir per als quarts de final després d'imposar-se a Tomás Martín Echeverri en 3 sets per 6-1, 4-6 i 6-3. D'aquesta manera, Alcaraz s'enfronta avui a Alexander Bublik, número 8 del rànquing ATP, amb un lloc a les semifinals en joc.
Gràcies, Juanga. Són les 2:54. Una pausa i després repassam la cartellera de cinema.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos, de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos i això és preludi d'una nova renovació de la cartellera cinematogràfica entre les propostes cinema social, fantasia i el retorn d'un clàssic. Ens la repassa Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
¿Quieres pasar y comer algo, John?
Vete a tomar por culo.
Pues encantada de conocerte.
Perdón.
Diuen que Incontrolable té molts números per triomfar als Oscars de l'any que ve, entre d'altres coses pel seu protagonista, Robert Aramello, que ja ha rebut més d'un reconeixement. Asseguren que és la digna hereva del millor cine de Ken Loach, que no és complaent i que explica com toca la història real de John Davison, un home amb trastorn de la Tourette i que lluita contra els tics verbals incontrolables mentre s'enfronta al rebuig familiar i a l'estigma social i acaba esdevenint un referent. Spoiler, acaba bé. De fet, acaba com comença, amb Davison recollint la condecoració de cavaller de l'Imperi Britànic de part de la reina, que va ser degudament insultada per ell sense voler.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Me dejáis solo, tía?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
La Buena Hija és també un bon exemple de cinema social. La directora Júlia de Paz i la guionista Núria Dunjó entrevistaren dones supervivents de violència masclista, també a reclusos empresonats per agressió, abans d'entomar la història d'una nina que s'enfronta a un pare agressor i poder explicar com toca el desemparament dels infants que viuen aquesta realitat i sovint són oblidats per l'administració.
¿Con esto te llega para atrapar a un monstruo?
¿Por qué piensas que cazo monstruos?
Tienes pinta de haber matado a muchos.
Dèiem que aquesta setmana hi ha també espai per la fantasia. És el cas d'Atrapando un monstruo, un conte de fades modern, extravagant, amb terror i humor, que ens mostra la història d'una nina que contracta el seu veïnat sicari perquè mati el monstre de sota el seu llit, que assegura li ha assassinat els pares. Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver i Sophie Sloane protagonitzen aquesta cinta que recorda Leon i Amélie.
Vengo del futuro y todo esto... va a acabar muy mal.
Fantasia també amb Buena Suerte, Pásalo Bien, No Mueras. És el retorn a la direcció de Gore Verbinski, el responsable de Pirates del Carib o The Ring, i que ara ens presenta una esbojarrada comèdia de ciència-ficció que mescla viatges en el temps, intel·ligència artificial i sàtira social, i tot amb un Sam Rockwell en estat de gràcia. I ens faltava el clàssic, sí, 22 anys després de la seva estrena, arriba a les grans pantalles Kill Bill, The Whole Bloody Affair, la versió definitiva de l'obra mestra de Tarantino. 275 minuts, sense censura, amb la mitja part i tot, per temps limitat. Nova 10.
els seguidors de John Irving estan d'enhorabona. L'escriptor, un dels grans autors contemporanis, acaba de publicar el llibre Reina Esther, una història sobre una nina jueva, una supervivent que creixerà al món de les normes de la Casa de la Sidra i que serà una de les fundadores de l'Estat d'Israel.
Reina Esther no arriba a les 500 pàgines. Irving, de 84 anys, augura que de cada vegada els seus llibres seran més curts per tenir així manco feina a l'hora de documentar-se. Assegura que tornar a l'orfenat de les normes de la Casa de la Sidra ha estat un regal inesperat i meravellós 16 llibres després i per primera vegada en la seva trajectòria.
I feel in many ways this is the first novel where I was given a gift I didn't deserve or I was given a present that I never expected.
La seva mare li va parlar d'avortaments quan no sabia ni què eren, els seus germans gais, de la dificultat de la diferència, el seu company d'habitació a Viena, del que era patir l'antisemitisme. I de tot això n'ha fet trames i personatges que ens fan reflexionar i que ens interpel·len com a individus i societat. Reina Esther l'ha publicada en català a Edició 62.
Són les 3, el moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest divendres 10 d'abril, una jornada marcada per la crònica de successos. A Menorca, una dona de 70 anys ha resultat ferida greu per una explosió de gas al seu habitatge. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, ha estat aquesta matinada, és mitjoc gran, i ara la víctima roman ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila, però les pròximes hores podria ser traslladada al Vall d'Hebron a causa de les cremades que pateix. La potent explosió ha destruït parcialment l'immoble i ha obligat a evacuar més d'una desena de persones de casa seva. Antònia Camps és la batllessa d'es mitjoc gran.
Un vesí des migjorn que passava per aquí a la Batreure, sí. I, bueno, i tot el vecindari es va volcar, no? Tothom amb pols d'aigua.
I a Santa Ponça, l'hotel on ahir vespre es va esfondrar el terra del menjador ha quedat tancat de manera preventiva i els seus 500 clients han estat reallotjats a altres establiments de la cadena.
Avui, entre el desconcert i la intranquil·litat, alguns clients explicaven com varen viure el moment en què el trespol es va esfondrar.
I was in the dining area, and as I've walked over to go sit down in that area...
Era el menjador, i mentre anava cap a la cadira per asseure'm, vaig sentir cruixir. Pensava que era vidre, però sentia encara cruixir i molts de crits. Hi havia gent atrapada baix, a les taules. Vaig haver d'anar a ajudar algunes persones, i hi havia sang pertot.
And people were screaming, blood everywhere, and that was basically it.
Els bombers i diversos tècnics municipals de l'Ajuntament de Calvià han precintat avui matí tota la planta baixa per seguretat.
Avui també destacam que Airbnb retira més de 8.000 anuncis de lloguer il·legal a Mallorca.
Així ho ha avançat avui el president del Consell Insular, Llorenç Galmés. La retirada d'aquests anuncis ha suposat l'eliminació també de 40.000 places turístiques il·legals que s'oferien a l'illa en aquesta plataforma.
I el curs que ve se posarà en marxa el nou batxillerat d'excel·lència.
Un nou programa d'estudis que arrencarà amb tres modalitats, a ciència i tecnologia, a humanitats i ciències socials i arts plàstiques, imatge i disseny. Aquest pla d'estudis anirà dirigit a alumnes amb alt rendiment acadèmic a l'ESO i l'impartiran docents amb almenys 5 anys d'experiència. Antoni Costa és el portaveu de l'executiu.
Es tracta d'una nova oferta destinada a l'alumnat amb un rendiment acadèmic excel·lent al llarg de l'educació secundària obligatòria que desitja cursar, per tant és voluntari, l'etapa de batxillerat amb un nivell superior d'exigència.
Rosario Sánchez adverteix d'afectacions negatives pel turisme si s'allarga la guerra de l'Iran.
La secretària d'Estat de Turisme es mostra més prudent, per tant, que ExalTur, que ahir apuntava que les Balears podrien convertir-se en una destinació refugi. Avui Sánchez parla d'estabilitat de les reserves turístiques, això sí, dins un clima d'incertesa.
Una guerra no pot afavorir a ningú. I, per tant, també està a l'horitzó un increment dels preus i un increment dels preus del combustible que encaresquin també la mobilitat. Per tant, aquesta guerra pel sector turístic, a mesura que se vagi allargant, té conseqüències dolentes pel nostre sector.
Precisament, avui estan pendents de l'inici de les incertes negociacions entre els Estats Units i l'Iran al Pakistan.
Teheran manté que no negociarà amb Washington si no hi ha treva al Líban, mentre que els darrers atacs d'Israel, Netanyahu ordena obrir negociacions directes amb Beirut, però Tel Aviv continua atacant. I això...